Són les 4 de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. Les dades de les caixes negres del tren accidentat a Oporriño, a Pontevedra, dijous passat, revelen que el comboi anava a una velocitat excessiva. Segons dades arribades al jutjat, el tren anava a 118 km per hora en el moment del descarrilament. Quan van passar els fets, el tren que cobria el trajecte Vigo-Porto circulava per una via secundària perquè s'estaven fent unes obres. Aquest fet va obligar els trens a reduir la velocitat fins als 30 per hora. Segons el jutjat, el maquinista, treballador de l'empresa Ferrocarrils Portuguesa i víctima mortal de l'accident, va desobeir dos avisos previs de reduir la velocitat. En l'accident van morir, recordem-ho, 4 persones i va haver-hi diversos ferits. El Suprem, d'altra banda, ha obert causa contra Rita Barberà, exalcaldessa de València i actualment senadora del PP, per un presumpte delicte de blanqueig de capitals del PP a l'Ajuntament de València a través de les operacions conegudes com a pitufeo fetes a les ciutats quan n'era l'alcaldessa. L'exfiscal Cándido Conde Pumpido, exfiscal general de l'Estat, és el magistrat designat per investigar Rita Barberà. Barberà ha sabut la notícia a l'altura de Conca quan anava amb un taxi cap a Madrid i ha girat cua. Poc després, la senadora s'ha excusat i ha dit que no anirà a la sessió d'aquesta tarda al Senat. A Alemanya han estat detingudes 3 persones en relació amb els atemptats de París. El govern alemany relaciona 3 sirians demandants d'asil que estaven en un centre de refugiats al nord del país amb els atemptats de París comesos el novembre passat. Els detinguts són 3 homes que tenen entre 17 i 26 anys i que estaven en un centre de refugiats a Schleswig-Holstein, al nord d'Alemanya, on van arribar el novembre de l'any passat. I el torneig del Toro de la Vega, que es feia ininterrompidament a Tordesillas, a Valladolid, des del segle XVI, no s'ha fet avui com fins ara. I és que el mes de maig la Junta de Castella i Lleó va prohibir que morís l'animal. Avui hi ha hagut alguns incidents, però la pluja ha esvaït els enfrontaments.
Ràdio Estel, Cerdanya, 104.4.
Si vols seguir el dia a dia del Papa, connecta cada dia amb Ràdio Estel. Els actes, les notícies, els titulars, tota l'actualitat del Papa Francesc en antena i a la nostra web. De dilluns a divendres, minuts després de 6:45 de la tarda, Diari del Papa. I cada dia, tota la informació renovada a radioestel.cat. Tota l'actualitat i notícies del Papa Francesc la trobaràs sempre a Ràdio Estel.
De Nadal a Nova York. Del 30 de novembre al 5 de desembre, viu amb el Club Més Amics una estada inoblidable per gaudir l'ambient nadalenc de la capital del món. Gaudiràs d'un sopar jazz, sopar creuer, eucaristia a St. Patrick, gospel a Harlem, mercat d'arbres de Nadal i moltes més sorpreses. Del 30 de novembre al 5 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i el 93 409 27 70. 93 409 27 70.
En tres temps es divideix la vida: en present, passat i futur. D'aquests, el present és brevíssim, el futur dubtós i el passat cert.
Lucio Anneo Seneca, filòsof llatí.
Ràdio Estel.
És gran ser gran, amb Marc Rius.
Un programa patrocinat per Grup Gran Vida.
Senyors, a l'hora de buscar una residència per un familiar o per nosaltres mateixos, comença una llarga i desesperada recerca. Primer, a prop del nostre barri. En segon lloc, que puguem fer front a les condicions econòmiques. Finalitzant, que ens mereixin tota la nostra confiança, tant per la higiene, l'alimentació, com en el tracte del personal que hi treballa. Avui en parlarem. Benvinguts a És gran ser gran. Comencem. Abans, els presento l'equip del programa. Els controls tècnics, el Mario Ramírez. Mario, bona tarda, benvingut. I a la conducció, qui us parla, Marc Rius. Com donar el pas d'ingressar un familiar o a una residència geriàtrica? Per parlar d'aquest tema, avui ens acompanya el senyor Lluís Rodríguez, que és gerent del grup Gran Vida, grup de residències de la tercera edat i de centres sociosanitaris. Lluís, bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda, moltes gràcies.
A tu, continua bon temps, eh? Ens han dit que dimecres potser plourà, però avui...
Avui hem hagut de venir encara amb màniga curta.
Amb màniga curta.
Sí.
Bé, donar el pas d'ingressar un familiar a una residència geriàtrica. Per quin motiu i per què a vegades en portar els nostres familiars en una residència sentim remordiment, sentim culpabilitat? Què ens passa? I també a la vegada com podem evitar aquests sentiments que tenim?
El primer que hem de pensar és que aquest fet, aquest sentiment, és un fet absolutament normal. I, a més, és molt habitual que així sigui. Antigament es pensava que ingressar un familiar directe en una residència se l'abandonava o se l'aparcava en el centre per tal de desentendre'ns d'ell. I és tot el contrari. Pensem, quan tenim aquest sentiment, que havíem d'haver cuidat el familiar proper a casa, que podíem haver fet més... i no hem fet tant com podíem haver fet, i per això hem pres la decisió més còmoda per nosaltres i potser no tan positiva pel nostre familiar. I torno a dir que és tot el contrari que això. És un fet molt habitual, com deia, i ens en trobem dia a dia. En aquest període d'adaptació, quan ingressa un resident a la residència, les famílies, en la gran majoria dels casos, manifesten aquest sentiment, aquesta culpabilitat, el primer dia, el segon dia, el tercer dia... és una qüestió temporal en el temps. Quan dic temporal em refereixo que és una situació que més aviat, més d'hora que tard, desapareix. Llavors entra el sentiment de satisfacció per haver pres la decisió correcta. I això arriba quan, amb el dia a dia, ens donem compte que el nostre familiar està millor que estava a casa.
Clar. Què és el que hem de tenir en compte? Molts parlem, doncs hem d'anar a buscar una residència, però els meus pares ja no els puc cuidar. Què és el que hem de tenir en compte a l'hora de buscar una residència? No sé, per un familiar, per nosaltres mateixos, què hem de mirar primer?
Jo nosaltres en el grup Gran Vida, el que sempre manifestem, i és fruit de l'experiència que tenim després de tants anys, és que la recerca d'una residència ha de ser un aspecte preventiu. És a dir, les persones ens preocupem per la jubilació, perquè econòmicament i també des del punt de vista de la salut no ens falti res, o no ens faltin totes aquelles coses que teníem fins que arriba aquella data.
Plans de pensions.
Correcte, plans de pensions, assegurances de jubilació, els estalvis que no ens en faltin, per tal de que si hi ha algun fet econòmic inesperat, doncs el puguem assumir sense cap tipus de problema.
Tenir el raconet.
Correcte, el raconet que tradicionalment tots ens referim a ell, no? Però hi ha un aspecte que el descuidem, que és que la recerca d'una residència ha de ser un aspecte preventiu en el sentit de, quan arribi el moment, si és que arriba, la gran majoria dels casos arriba, qui prendrà la decisió de portar-nos o no a la residència i qui prendrà la decisió de portar-nos a una residència o una altra no serem nosaltres. Seran tercers, que segurament seran fills o seran familiars directes. Per tant, quan una persona preveu que en un número considerable d'anys podrà tenir aquesta necessitat, determini qui és el que valorarà, quins aspectes valorarà a l'hora de prendre la decisió d'anar a una residència o anar a una altra. Independentment d'això, d'aquest aspecte preventiu, que en parlarem en programes posteriors, perquè és un fet molt important i a tenir-lo en compte i a treballar-lo adequadament, És molt important no quedar-se amb la primera. Aquestes urgències que detectem nosaltres, que ens manifesten les famílies quan volen ingressar un resident, és a dir, que tinc el pare, la mare a l'hospital i la setmana que ve m'han comunicat que li donen l'alta i a casa no pot tornar. I necessitem buscar una residència urgentment. Les urgències normalment poden provocar a que no escollim aquella residència més adequada pel nostre familiar. Per tant, tornem a l'aspecte de la prevenció. És a dir, quan més amb el temps, quan més temps tinguem per escollir la residència, més adequada serà aquella residència pel nostre familiar. És molt important també, quan estem en procés de recerca d'una residència, no crear-se falses expectatives. És a dir, a les residències, en parlàvem en el programa d'ahir, són centres que són destinats a l'allotjament de l'usuari o del resident en el centre. No són hospitals. Aquí, moltes vegades ens trobem que les famílies poden pensar, escolta, és que el metge no passa cada dia. No, és que en una residència el metge no té per què passar cada dia.
Si estan bé...
Correcte. Clar. Si estan bé, és una funció que no té per què ser amb aquesta periodicitat diària. És molt important també llegir-se el contracte. Totes les residències, en el moment de l'ingrés, han de posar a disposició dels usuaris i de les famílies un contracte on es recullen els serveis que es donaran i el reglament de règim interior. Aquests dos documents són molt importants que es llegeixin amb anterioritat a l'ingrés de la residència perquè recullen aspectes molt importants com poden ser el preu, com poden ser les condicions d'alta i de baixa de l'usuari al centre, com pot ser el període de prova que ha d'existir sempre, etcètera, etcètera.
Anem a recordar, doncs, parlant de les residències, el telèfon del grup Gran Vida, per si algun oient doncs, us vol fer alguna consulta fora del programa, que sàpiga que ho pot fer directament, marcant el 93 181 50 27. 93 181 50 27. Lluís, és important parlar amb el director de la residència i el personal directiu del centre, no sé, per conèixer bé el seu funcionament?
És absolutament necessari. És a dir, quan estem en procés de recerca d'una residència, la persona que en condicions normals ens informarà de manera més correcta és aquella persona que ha de tenir la informació global de tot el que passa en una residència. I aquesta figura és precisament el director tècnic d'una residència. És la persona que gestiona l'equip de treball. Dèiem ahir en el programa, l'equip de treball d'una residència és multidisciplinar, és a dir, està format per professionals que acadèmicament estan formats cada un d'ells en molts aspectes diferents, i el director és la persona que gestiona tot això. Per tant, és la persona que té la informació global i és la que pot informar a priori d'una manera més global, més exhaustiva a les famílies. Altra cosa serà que un cop ja tenim el familiar ingressat a la residència, vulguem en un moment donat conèixer aspectes més específics, com poden ser, per exemple, des d'un punt de vista mèdic, el meu familiar com està. La persona més adequada, òbviament, serà el metge o la metgessa del centre. Des d'un punt de vista de medicació, se la pren o se la pren la medicació cada dia a la meva mare o al meu pare? Òbviament, la persona més adequada seria la infermera en aquest cas. Des d'un punt de vista de mobilitat, la persona més adequada seria el fisio o la fisioterapeuta en aquest cas.
Els nous residents, no sé, la persona que entra, que ingressa en una residència, li costa acostumar-se a les normes d'aquella residència?
Tot i que hi ha, com és absolutament normal, un període d'adaptació, és a dir, canviem, malgrat les residències són una alternativa al domicili actual i tenen per funció, com dèiem fa un moment, l'allotjament de l'usuari, sí que és cert que ha d'haver un període d'adaptació. És a dir, ens canviem el nostre hàbitat natural que ha estat durant X anys a unes altres instal·lacions totalment diferents. I, a més, amb companys nous. I, a més, amb personal nou. I, a més, ens canvia l'estil de vida. És a dir, estàvem a casa i ara resulta que estem en una residència i veiem una sèrie de persones que estan contínuament per nosaltres, que ens diuen què hem de fer, ens estan per nosaltres en el sentit de que no ens falti de res, i tot això és un canvi. És un canvi que requereix un període d'adaptació. No és tan difícil acostumar-se a les normatives de la residència, sinó a passar aquest període d'adaptació important per tal de poder conèixer els companys, en què interaccionarem constantment cada dia, i els hàbits propis de cada una de les residències.
Anem a obrir les línies telefòniques, anem a deixar participar els nostres oients, si volen fer-ho, al 93 409 2771, és el telèfon del directe, o al 93 409 2772, que avui sortejarem dos per un del Val del Cremallera de Núria, per deferència de Ferrocarrils de la Generalitat. Quina diferència hi ha, Lluís, entre les residències, tots sentim a parlar, residències concertades i les no concertades? Quina és la diferència?
La diferència, bàsicament, és una. És a dir, les residències concertades o residències col·laboradores o residències públiques són tres conceptes que tenen alguna diferència formal, però bàsicament venen a dir el mateix. El que venen a dir són residències que tenen un tipus d'acord amb l'administració pública, per a la qual cosa tots o part dels residents que hi ha en aquella residència, rebran pel fet d'estar en aquella residència algun tipus de subvenció. Subvencions que avui en dia són regulades per la llei de la dependència. L'òrgan tutelar de tota aquesta gestió és el Departament de la Generalitat de Catalunya, concretament el Departament del Treball, Afers Socials i Famílies. Les residències no concertades són les residències que gestionen places privades. És a dir, són places que no reben cap tipus d'ajut públic, en aquest cas.
Què és el que marca el preu de les residències? Perquè no totes deuen valdre igual, no? Hi ha diferents preus. Què ho marca, aquest preu?
El preu el marca la diversitat de preu ens els trobem en les residències privades, les residències que parlàvem fa un moment de concertades o col·laboradores o públiques del preu regulat per la llei de la dependència. Però les residències privades, cada residència lliurement posa el preu que creu adequat que ha de posar, en funció dels factors que cregui convenients que han d'incloure o no aquesta presa de decisions, que seria posar el preu. Hi ha residències que el preu el posen en funció del tipus d'habitació, si és individual, si és una habitació compartida. Hi ha residències que posen un preu diferent en funció de l'estat o de la situació de dependència del resident, o hi ha residències que posen el mateix preu indiferent a quina sigui la situació de dependència del resident, o també indiferent al tipus d'habitació que el resident escolleixi on vol anar a dormir i on serà la seva habitació. És important, i a més, ahir a la tarda un oient que ens va escoltar el programa d'ahir es va posar en contacte amb nosaltres al telèfon
93 181 50 27.
Correcte. Es va posar en contacte amb nosaltres i ens va manifestar moltes coses molt interessants. Una d'elles era que, escolti'm, jo pensava, per lo que jo he estat parlant fins ara amb familiars, amb amics, amb gent propera a mi, del meu entorn, que les residències eren centres que oferien places a partir dels 2.000 euros, no? I vostè m'està informant que no és així. Ahir en el programa vàrem parlar també de que els centres residencials, que tradicionalment s'han considerat com a serveis de luxe i a l'abast de molt poca gent, avui en dia ja no és així. Els centres residencials hem de pensar que oferim un servei de primera necessitat i, per tant, han d'estar a l'abast de la major quantitat possible de gent, perquè és molt important aquest fet com a funció social. Per tant, això del quin preu posa cada una de les residències i per què és lliure, però sí que és important remarcar, i la trucada de l'oient del programa d'ahir ens ho va fer recordar, de recordar, i ara mateix als nostres oients, de que hi ha preus de residències a l'abast de cada un de nosaltres. El que és molt important aquí, i tornem amb el principi del programa, el procés de recerca d'una residència. Cada un ha de valorar el que realment preveu que necessitaran una residència. Hi haurà persones que pensaran, escolta, jo vull una residència de que quan estigui a la meva habitació i obri la finestra, vegi el mar, o vegi la muntanya, o vegi el centre de la població, del poble o de la ciutat on està ubicada la residència. Hi ha altres persones que diran, jo a la meva habitació vull obrir una porta i tingui una terrassa àmplia perquè quan arribi la primavera pugui estar a la residència gaudint de la naturalesa. És molt divers el tipus de els tipus de gustos que podem tenir a l'hora d'anar a una residència. I això al final és el que determina també el preu.
Parlem, si et sembla, del factor important que és el personal que hi treballa. Tot el personal que treballa a les residències està degudament titulat?
Tot el personal que té assignada una funció per a la qual es requereix necessàriament una titulació determinada, sí. És a dir, el fisioterapeuta d'una residència, la fisioterapeuta d'una residència, òbviament, ha de tenir la titulació corresponent. Tot el personal sanitari, tot el personal social que parlàvem ahir, el psicòleg, l'educador social, el treballador social, etcètera, etcètera, òbviament l'ha de tenir la titulació adequada.
Recordem el telèfon del grup Gran Vida per si volen fer qualsevol pregunta. És el 93 181 50 27. 93 181 50 27. A partir del preu de pagament per una residència, hi ha les perruqueries, la manicura, etc. Els podòlegs, en fi, diversos serveis. Això es paga a part?
Tornem a fa una estona que parlàvem del preu. És a dir, cada una de les residències, en els documents que parlàvem fa un moment, tant en el contracte com en el reglament de règim interior, han d'estipular aquesta situació. Són serveis inclosos en la quota mensual que jo pagaré o no? Què és el més habitual en el sector avui en dia? Que no ho siguin. És a dir, hi ha una sèrie de serveis que són addicionals. La perruqueria és un servei addicional o es pot considerar com un servei addicional. La podologia, la manicura, són serveis addicionals que el centre pot posar a disposició dels usuaris perquè lliurement decideixin si volen que aquest servei se'ls hi faci o no. Quan el servei és voluntari, òbviament, el més habitual avui en dia és que es pagui a part.
Recordem els telèfons del directe de Ràdio Estel. És el 93 409 27 71 i 93 409 27 72 per fer ara aquí en directe qualsevol consulta. Lluís, una vegada feta la inspecció, es dona algun full de l'estat del centre de la seva qualificació quan hi ha una inspecció?
Sí, cal dir aquí que l'administració pública que inspecciona les residències i el bon funcionament de les residències és el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l'altre és el Departament de Salut, l'Agència de Salut Pública, tots dos departaments depenent de la Generalitat de Catalunya. Qualsevol tipus d'inspecció que hi pugui haver en una residència, que són de caràcter, la gran majoria d'elles, de caràcter ordinari, és a dir, són recurrents en el temps, malgrat les residències funcionin com ha de ser correctament, sí que periòdicament els centres reben aquests tipus d'inspeccions. Un cop feta la inspecció, pel departament que correspongui, s'aixeca un acte d'inspecció, on es recull tots aquells aspectes que l'inspector o inspectora ha volgut en aquell moment deixar palès del bon funcionament del centre. Tot això queda recollit en un acte i aquest acte es deixa una de les còpies a disposició del centre.
Gran part de la plantilla de moltes residències, no sé si el vostre grup Gran Vida, són persones que venen d'altres països, que la forma de viure, l'alimentació, la cultura, l'idioma, són completament diferents a la nostra. Això com s'ho prenen els avis?
En general, de manera molt satisfactòria.
És un parlar dolç, no?
Exacte. És a dir, al final, en la diversitat de les cultures està la riquesa, no? I quan més gent sapiguem, més gent siguem de manera culturalment diferent, almenys en un principi, molt més rics serem des del punt de vista de col·lectiu, des del punt de vista d'equip de treball, no? Cadascun d'ells aportarà la seva experiència prèvia viscuda en el seu país d'origen o, per què no, ja en el nostre país.
És important triar una residència, no sé, que sigui de portes obertes, és a dir, que la qual es pugui acudir sense avisar. Avui em sembla, doncs, bueno, tinc ganes de veure el meu pare perquè havia de plegar a les 3, però són les 12 i ha acabat, doncs vaig a passar el dia amb ell, a dinar, vaig a visitar sense avisar.
Totes les residències tenen l'obligació de tenir informat, i a més que estigui a la vista de la gent, un taulell d'anuncis, i aquest taulell d'anuncis ha d'incloure, entre moltes altres coses, l'horari d'atenció del director, l'horari d'atenció del responsable higiènic sanitari i l'horari de visita de les famílies. per una qüestió simple, i és que el centre també ha de garantir la intimitat, tot allò que parlàvem ahir dels costums i de la intimitat de tots els residents en una residència. Per tant, rebre visites fora d'aquest horari ha de ser un aspecte molt puntual, però ha de ser possible. Sempre que es facin visites fora d'aquest horari, informat, en el centre, lo normal és que s'hagi de demanar permís. Si no, es pot accedir lliurement en el centre.
Això suposo que quan vingui el psicòleg en parlarem, però bueno, el psicòleg és un altre dels professionals clau per una residència, no?
Sí, de fet, quin és el professional més important a la residència és una pregunta que segurament no ho podríem respondre. Per què? Perquè tots són molt importants. Un professional per si sol, avui en dia, difícilment podria fer la seva feina, sinó que, com dèiem ahir, a més, l'equip és multidisciplinar i l'objectiu és comú i l'objectiu s'ha de treballar de manera comuna per tal de poder-lo aconseguir.
A l'entrar per primera vegada en una residència és important, ja n'hem parlat abans, això, la primera pregunta ha sigut, però és important observar la neteja, o sigui, perquè clar, quan anem a buscar una residència, sigui en plan ràpid, o encara que sigui intens, no hi entenem, no estem acostumats. O sigui, observar la neteja, l'olor, característica de neteja, vamos.
És absolutament primordial, és a dir, ahir parlàvem dels dos tipus d'assistència que es dona a una residència, parlàvem de l'assistència directa, que és aquella assistència que donem quan interaccionem directament amb l'usuari, la que dona el metge, la infermera, el fisioterapeuta, el psicòleg, i parlàvem també de l'assistència indirecta, que és aquella assistència que es dona però que no a la persona que té signada aquesta funció no interacciona en aquell moment amb nosaltres. Una d'aquestes, que és molt important, és la neteja. És absolutament primordial que la neteja en un centre sigui correcta.
O sigui, has començat dient que no hem de córrer a anar a buscar la residència, però quin consell donaries? O sigui, perquè no ens agrada. La veritat, avui en dia, pensar com pensar amb la mort, no hi pensem. Fins que a vegades ve un senyor que, escolti, s'ha de pagar l'enterrament. I no ens agrada, però bueno, al final ho hem de fer. Les residències tampoc ens agrada, però quin consell donaries perquè ens agradi?
Si m'ho permets, Marc, jo afegiria un petit matís al que acabes de dir, que és que no ens agradaven les residències i cada vegada ens agraden més,
sí,
que és el que percebem nosaltres. No? Jo que tradicionalment estava potser mal vist perquè aparco el meu familiar o perquè l'abandono avui en dia ja no és així, perquè realment ens donem compte de que hi ha molts aspectes positius pel fet d'estar en una residència i que ahir precisament el programa ja els vam detallar. No ens hem de preocupar tant com dir, ostres, és que he d'anar a buscar una residència o escollir una residència perquè si algun dia... No, és simplement el fet de conèixer el sector amb anterioritat a que jo tingui la necessitat. Ha de ser un sector conegut, que avui en dia no ho és un sector totalment desconegut fins que tinc la necessitat. I quan tinc la necessitat, que normalment no apliquem aquest aspecte de prevenció que parlàvem fa un moment, podem caure en el risc de precipitar-nos.
Recordem el telèfon del grup Gran Vida, 93 181 50 27, 93 181 50 27, que per cert un dia ens has d'explicar les residències. Estem parlant del grup Gran Vida, però on estan localitzades aquestes residències?
Doncs, si et sembla, llocs, Marc, no? Si jo encantat de fer-ho. Ho podem fer avui, si tenim temps, si no
tenim
ho podem
temps.
Fer el proper dia. Mira, el grup Gran Vida, qualsevol persona que ens truqui, qualsevol persona que pugui visitar la nostra pàgina web, que és grupgranvida.com, o qualsevol persona que pugui... tingui algun tipus de necessitat de rebre informació de lo que hem parlat avui o qualsevol cosa relacionada amb el nostre sector, que ens pugui enviar un correu electrònic a info@grupgranvida.com i l'informarem. El grup Gran Vida podrà veure la pàgina web que és un grup format actualment per 9 centres, ubicats a les comarques del Baix Penedès, del Baix Llobregat, del Vallès, del Barcelonès i del Maresme. I són residències molt diferents entre si per tal de poder oferir totes les possibles necessitats que es puguin presentar.
Molt bé, doncs gràcies i fins aquí és Gran Segant. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres i els esperem demà a les 4:30. Adéu-siau.
ser gran, amb Marc Rius.
Un programa patrocinat per Grup Gran Vida.